Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 5. Us parla Pere Juventí Balcells. Barcelona estudia ampliar l'aforament d'alguns actes de les festes de la Mercè. Ho fan avui que comencen les festes i quan el Procicat ha ampliat aquesta matinada a 4.000 persones les que poden assistir en activitats a l'àrea lliure. Les noves entrades es posaran a disposició de la ciutadania a través de la pàgina web de l'Ajuntament. En aquests moments el consistori està ajustant en quins actes s'amplia segons la logística i la disposició de les infraestructures municipals. Hi ha moció a flor de pell avui a Tarragona en el retorn dels castellers a la plaça de la Font en la Diada de Santa Tecla. Ha sigut la primera actuació conjunta en diverses colles a Catalunya des de l'inici de la pandèmia. Ha estat, això sí, una exhibició express de menys de 15 minuts de les quatre colles locals tarragonines que han pogut tornar a l'aire diversos castells de gamma. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha agraït les colles castelleres la paciència i espera que, davant la millora de les dades, es puguin fer més actes com els d'avui.
Heu actuat amb molta responsabilitat i amb moltíssima, moltíssima paciència. Sabem que sou el darrer sector de cultura popular que ens mancava per obrir, que sabem que en teníeu moltíssimes ganes, però necessitàvem fer-ho amb aquesta seguretat. Per tant, si tot va bé i les dades epidemiològiques milloren, que és el que sembla que està passant dia rere dia, això ja és el principi d'una reobertura amb molta més normalitat.
A la plaça hi havia més de mig miler de castellers, 140 per colles, tant com a espectadors asseguts, una estampa insòlita per una diada castellera d'una temporada normal. I la Comissió Europea vol que l'any 2024 tots els telèfons mòbils i la resta de dispositius portàtils que es venguin a la Unió Europea tinguin un carregador únic amb el mateix tipus de connexió. En concret, l'executiu comunitari aposta clarament per una connexió USB que permet encarregar dispositius com transferir dades i que ja és utilitzada per alguns fabricants. La voluntat és que sigui la connexió utilitzada en tots els telèfons mòbils, tauletes, càmeres de fotos i consoles portàtils de qualsevol format i fabricant o de marca. I les associacions d'autònoms que estan negociant amb el govern espanyol la pròrroga de l'escut social activat durant la pandèmia han rebutjat la proposta d'eliminar la prestació extraordinària que reben més de 200.000 autònoms. Reclamen que l'executiu de Pedro Sánchez canviï de parer perquè afirmen que la reactivació no és recuperació. Demanen que l'escut social continuï apuntant en la recuperació. Des de les associacions autònoms volen que s'ampliïn els ajuts en els mateixos termes que s'ha fet, com per exemple amb l'ampliació del ERTO. I la Fiscalia demana la nul·litat del judici contra l'alcalde de Roquetes, Paco Gas, per l'1 d'octubre i que el jutgi un altre tribunal. El batlle d'aquesta localitat del Baix Ebre denuncia que aquesta petició demostra que la judicatura espanyola està dividida i polititzada i que és l'ama de l'Estat i vol seguir manant com en una dictadura. Preguntat a Esther Migdia sobre si té por que ara el condemnin, ha sigut rotund.
Por no me fa. Si tingués por ja no faria el que faig de donar ple suport a lo que van fer l'1 d'octubre i a les reivindicacions que tenim actualment, no? Que és aconseguir l'amnistia per tots els represaliats i tindré poder exercir el dret a l'autodeterminació amb la convocatòria d'un nou referèndum per l'autodeterminació.
La Federació d'Esquerra a l'Ebre considera que la Fiscalia intenta condicionar el judici que aviat s'ha de celebrar Tortosa contra ell i el tinent alcalde de la Ràpita també pels fets de l'1 d'octubre. I l'Institut de Teatre de Barcelona ha posat a disposició de la Fiscalia Provincial l'expedient disciplinari obert contra un docent de l'Institut després de tenir indicis d'assetjament sexual en el seu comportament. A través d'un comunicat, l'Institut ha destacat que un cop finalitzada la instrucció s'ha de procedir a posar-ho en coneixement del Ministeri Fiscal perquè determini si hi ha responsabilitat penal en la conducta del docent. I ara els esports amb Pau Massip.
Tots els abonats de l'Espanyol tindran accés a l'estadi en el partit contra el Real Madrid que juga el proper diumenge 3 d'octubre. El club ha comunicat avui que pel proper partit a l'RCD Stadium tots els socis que hagin renovat l'abonament podran veure el partit en directe. La decisió ha estat presa en previsió que les autoritats sanitàries augmentin l'aforament dels estadis en els pròxims dies. No es posaran entrades així a la venda per tal que tots els socis puguin gaudir del partit. Els socis que encara no hagin renovat el seu abonament tenen temps per fer-ho fins al 30 de setembre. I pel que fa al Barça, ja està preparat per disputar aquesta nit a partir de les 10 el partit que tancarà la sisena jornada de primera divisió contra el Cádiz. Un partit en el que no s'esperen gaire sorpreses en l'alineació. Koeman torna a comptar amb tots els jugadors que té disponibles. L'únic canvi pot ser el lateral esquerre després de la baixa de Balde i el podria ocupar Serginho Dest i en Mingueza a la banda dreta. Tot i la polèmica roda de premsa que va donar ahir l'entrenador i les reaccions de la directiva en què Laporta va dir que s'ho podia haver estalviat, el president avui ha assegurat que mentre sigui a la banqueta, Koeman Griezmann té tot el seu suport. També ho ha volgut desvincular el futur del tècnic amb el resultat d'aquesta nit. I per acabar en ciclisme, l'equip Movistar ha anunciat aquest matí el seu primer fitxatge per a l'equip masculí per a la propera temporada. Es tracta d'Òscar Rodríguez, que arribarà procedent de l'Astana i ha signat per dues temporades.
Gràcies, Pau. Més informació d'aquí una hora amb el Punt i Seguit. Tornem amb el Tot anirà bé, d'Antoni Marín.
Ràdio Estel. Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
¿Quieres entrenar tu olfato y tu gusto? Recusenses es un plan de entrenamiento olfativo diseñado por médicos especialistas y basado en aromas naturales. Entrena tus sentidos con Recusenses.
Pide Recusenses de Laboratorios Marnis en herbolarios y para farmacias. Más información en marnis.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
I són les 5 i 6 minuts i aquí estem a Ràdio Estel fins a les 6 en punt de la tarda en aquesta jornada marcada ara mateix pel sol, que és una gran notícia perquè recordem que a primera hora de la tarda quan obríem el programa li preguntàvem al nostre home del temps com arribaríem a la Mercè. I ens ha parlat de que no havíem de descartar que hi hagués una mica de pluja a les primeres hores de la Festa Major de Barcelona, que començarà efectivament amb el pregó. I Joan Girbau, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
El Joan Girbau i l'Andreu González. Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
Dos integrants d'aquest programa que, lògicament, havien d'estar a aquesta hora amb nosaltres per recordar-nos una mica el que són els plats forts d'aquestes festes de la Mercè, que demà viurem en directe també aquí a Ràdio Estel, perquè estarem en directe com tots els dies. Joan, què passa a les festes?
Doncs les festes, si voleu, ara parlarem una mica sobre el que en tenim per davant, i les festes començaran avui a les 7 de la tarda, on al Saló de Cent de l'Ajuntament la pregonera Custòdia Moreno ens convidarà a tornar a sortir al carrer i recuperar l'espai urbà.
I d'espai urbà és que en tindrem molt i molt, perquè avui ja comencen els primers concerts de la Mercè. Seran al camp de futbol del complex esportiu municipal La Teixonera Vall d'Hebron, on hi actuaran, com estem escoltant, 30 UFAM, Caral Laoz i la Dame Blanche. Però també hem de destacar una de les actuacions més esperades, perquè tocarà Cariño aquesta nit al Moll de la Fusta.
Demà divendres encetarem el dia a Passeig de Gràcia, on els trabucaires, gegants i bèsties, i llavors a la tarda tindrem castellers i falcons, tot esperant que a les 5 de la tarda comenci la cavalcada de la Mercè, que aquest any vol recuperar les celebracions històriques que es feien als anys 60 i 70.
I de música encara en tindrem més, perquè el Barcelona Acció Musical arrencarà motors amb les actuacions d'Hidrògenes, Centauros i Cavirio. Però al mateix temps també l'Estadi Olímpic es convertirà en el temple del pop, perquè com estem escoltant una altra vegada tindrem la catalana Bet, la Sara Roy i el Miquel Abres.
I no ens oblidem de les arts escèniques, perquè des de Cuba arribarà un espectacle que ens portarà la dansa contemporània de l'Havana amb Infinit de Mi Companyia, que es podrà veure al Parc de l'Estació del Nord, i ara sí, entrant en cap de setmana, el dissabte a les 9 de la nit, la carillonista Anna Maria Reverter oferirà un concert on farà sonar un cop més les 49 campanes de la Generalitat, i tant dissabte com diumenge al Parc de la Trinitat hi hauran actuacions de la companyia catalana de hip-hop Brothers Bros i els convidats internacionals Darren Willis i Day Day.
I a més, la música indie i electrònica ompliran l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am amb els concerts de Tronco, Lídia Damunt i Rusowski. També triple concert de luxe al Teatre Grec amb les veus de Toti Soler, Judit Nederman i Clara Pello.
I ja per tancar les festes de la Mercè, el Castell de Montjuïc es convertirà en un cabaret de la mà del circ We Are Back, i al final de la nit tindrem el tradicional piromusical des de diferents districtes que també es podrà seguir per televisió, evidentment.
I escoltem bé la veu aquesta perquè, si us plau, Maria del Mar Bonet. Tindrem l'actuació d'aquesta cantant tan coneguda que encapçalarà el cartell, que també comptarà amb la participació del compositor i pianista cubà José María Vitié i de l'orquestra Voces. I això és tot per tots els dies de la Mercè.
Caram. Hola, Carme, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Saps què? Sí. De tot el que han dit,
sí.
Només Maria del Mar Bonet. La resta no sé què han dit. Tu es, et jo, coneixes aquests grups o no?
Jo els estava escoltant, aviam què deien, perquè m'interessa saber què es fa i què no es fa i tot això.
Sí.
I em passa el mateix que tu, esclar, amb l'edat que tinc hi ha tots aquests grups que hi ha... I a més, la gent, com la meva del Mar Bonet, tota aquesta gent, els cantants que jo escoltava quan era jovenet, tots, clar... Avui fa 80 anys, fulano tal. Avui fa 88 anys... I em vaig quedant, dic, ostres...
Perquè... Però tu estàs estupenda.
No, no.
Deixa'm que et digui.
Millor estaré quan em faci 80.
Sí, oi?
I quan em faci 90, millor que els
Encara
80.
Millor, estic totalment
sí,
d'acord.
Com diu la meva amiga madrilenya. Sí. I a los 80, mejor que a los 70. A los 90, mejor que a los 80. O sigui, quan tinguis 100 anys, no em coneixeràs.
Estaràs estupenda. Andreu, Joan, de tot això que heu explicat, tu amb què et queda, Joan?
Jo em quedo, i crec que coincidirem l'Andreu, però amb carinyo, encara que ja no hi han entrades i serà molt complicat entrar-hi, jo crec que per mi és el grup més fort.
Carinyo.
Bueno, jo, a mi la Bet és que m'encanta.
La Bet, la Bet sé qui és.
Sisplau, quan el Dime d'Eurovisió, que ens va representar a Espanya...
Van a Eurovisió.
Sí, sí, sí.
Ostres, estic gran, eh? Sí, estic gran.
Ara que ho diu, m'hi recordat.
La Bet, sí. També. Però Carinyo, saps qui és o no?
No.
Jo tampoc.
No. Carinyo només m'ho diuen la gent que m'estic...
Els nòvios, que deus tenir.
No, els amors que tinc al voltant.
Els presento Carme Soler, és la presidenta. Se n'adonen que hi ha una relació pràcticament d'amistat després de molts anys i de mil entrevistes, com hem fet. Moltes gràcies, Andreu i Joan, eh? Moltes gràcies.
A vosaltres.
Dèiem que hi ha una relació de Carinyo, clarament, perquè són moltes entrevistes, perquè aquest no és un tema nou, ni de bon tros. La Carme Soler porta la bandera d'una lluita veïnal, en aquest cas, amb el tema del soroll. Mm-hmm. Ella és la presidenta de l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica. I diguem que el tema dels sorolls portem uns quants dies que està en boca de tothom, no?
Sí, 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 la veritat és que sí. Fa poc també em van cridar de TV3, o sigui, fa dos dies, i sortosament se'n parla perquè jo penso que la falta d'informació fa que la gent no sàpiga el que hauria de saber, sobretot perquè el soroll, com la gent ara ja comença a dir que el soroll perjudica la salut. A tu et molesta el soroll? No, el soroll no molesta, perjudica la salut. Que ara no diem que et molesta el fum del tabac? No, perquè sabem que el fum del tabac perjudica la salut. I no estic en contra de la gent que fuma, però s'ha de saber el que realment perjudica la salut. Hi ha 60.000 persones a Europa que es moren cada any pel tema del soroll, que es moren.
Ara d'aquí una estona parlarem amb un metge, parlarem també amb un guàrdia urbà, perquè hem situat en la capçalera d'aquesta xerrada una agenda del que seran les nits de la Mercè i els dies de la Mercè, però és evident també que aquesta Mercè ve acompanyada per aquest fenomen del botellot, del que tant se'n parla i que ha provocat queixes ara, però també abans. Recordem les queixes veïnals, per exemple, dels veïns de la Barceloneta o de la plaça del Sol, en fi, hi ha un munt de llocs que sempre han tingut una gran concentració de persones.
No? Sí, sí. Bueno, perquè la gent no és conscient de que el soroll... O sigui, si tu no vols sentir, per exemple, la música, ja es converteix en soroll. Uh-huh. Llavors, el soroll, normalment, el màxim número de denúncies a Barcelona són per problemes dels veïns. O sigui, de cada tres problemes, dos, de cada tres denúncies, dos són de veïns. Llavors, és una falta de respecte als demés. És a dir, si tu fas un soroll, no tens per què pensar que els demés... que es fotin, que s'aguantin, no. I una cosa que m'agradaria dir, o sigui que nosaltres, com a catalans, i és així, desgraciadament, som de... Ja se sap què hi farem. No. Tenim dret al descans. I descansar vol dir... No vol dir dormir. Jo no sabia que descansar és una cosa i dormir és una altra. Tu pots dormir... per no descansar. I si no descanses et quedes baix de defenses, i si et quedes baix de defenses, igual tens una infecció d'orina i et mors perquè no tens prou defenses. I el per què tu et mors no és la infecció d'orina, és pel soroll, perquè tens un veí o que sigui que no et deixen descansar.
Estem nosaltres, algú que repeteix en el programa, perquè la setmana passada el vam tenir físicament aquí a l'estudi, és el porteu del sindicat Sapol de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
Estupendo.
Jordi Rodríguez, què tal? Bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda a tothom.
Gràcies per estar aquí una altra vegada. Però és que avui sou notícia per diverses coses. Una és, efectivament, l'anunci que ha fet l'alcaldessa de Barcelona de que no es permetran els botellots i que, per tant, la Guàrdia Urbana actuarà, també els Mossos d'Esquadra. Hi ha més dotacions que mai, sembla, no, Jordi?
Sí, s'ha fet un dispositiu que s'ha incrementat un 30%, cosa que mai en la història de Guàrdia Urbana, jo porto més de 30 anys d'aquí, s'havia fet un dispositiu d'aquesta magnitud. De fet, és necessari, eh? No és una qüestió de capritxi ni perquè volem retallar drets, sinó ha arribat un moment en què, bueno, com la societat no respon a el que deia l'altra persona que està participant, no? que és la base del respecte, és la base de la convivència, i com cada vegada menys s'està aquesta norma que s'està incrementant, que no respecta el, bueno, ni el descans ni la pacificació dels espais, no es respecta pràcticament res, i estem entrant en una rutina en què tot això s'accepta que passi i que no s'ha de fer res. I jo penso que igual que hi ha que hem de lluitar, hem d'intentar conscienciar, és una qüestió d'educació. És una qüestió d'educació i el civisme no... Hi ha persones que li surt per si mateix, no? però el civisme s'ha d'alguna manera educar des de petits i s'ha de fomentar per totes les institucions.
Ara portarem el tema on el situava la Carme. Només deixa'm preguntar-te un moment per aquesta nit. No sé si estàs molt preocupat per el que pugui passar aquesta nit, si pot ser una nit calenta, en el sentit en el que, amb tota probabilitat, hi haurà molta gent al carrer i l'anunci de que no es permeten els botellots i ja està fet, això... Tenint en compte el que ens explicaves la setmana passada, podria acabar desembocant, segurament, en algun tipus de conflicte, no?
No, conflicte sempre hi ha. La Guàrdia Urbana, la nostra feina principal és la resolució de conflictes. I nosaltres estem acostumats a treballar amb tot tipus de conflictes. Les nostres potestats són tan diverses que s'estrenen conflictes en totes elles. El que sí que és cert és que hem de pensar que la implicació que ha tingut el consistori i les administracions perquè a partir d'aquesta setmana es faci un canvi, no només en la normativa, sinó també en la disponibilitat també d'efectius i per intentar que les festes de la Mercè es desenvolupin amb la màxima normalitat possible, bueno, implica això, implica que hem d'incrementar la plantilla de Guàrdia Urbana que estigui treballant, sobretot per intentar tenir controlat els índexs que desenvolupin les activitats i que aquestes siguin el més normals possible.
Clar. Ens deia la presidenta de l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica, Carme Soler, ara fa un moment aquí al programa, que el gran nombre de denúncies que es fan a ciutats com Barcelona, però també Badalona, Hospitalet, Girona, etcètera, etcètera, tenen a veure amb veïns que es queixen del soroll dels seus veïns. Us toca molt donar la cara en aquest tipus de situacions?
Sí, constantment. Pensa que aquesta queixa que ella ara està denunciant és una malaltia, que s'està patint a les grans ciutats de Barcelona. Ja et dic que jo porto 35 anys a la Guàrdia Urbana i de bon començament una de les nostres tasques, sobretot en horari nocturn, sempre ha estat la reclamació de perdó en veïnatge, de que no podia descansar, de que hi havia persones locals o activitats que feien no i no els hi deixaven descansar i ha agafat aquest seny que reposés al teu cos. I ja et dic, no ha canviat, o sigui, ha canviat a pitjor, s'ha incrementat. Tot i que l'esforç de l'Ajuntament, l'esforç de la Guàrdia Urbana, és impensable de la quantitat d'activitats i denúncies que fem en contra d'aquest tipus de molèsties.
Perdó, jo vull dir una cosa, que per primera vegada, com qualsevol alcalde o alcaldessa, hi ha coses bones i no tan bones, però per primera vegada l'Ajuntament de Barcelona, amb l'alcaldessa ara, ha fet reunions al districte només parlant de soroll, cosa que no s'havia fet mai. Per tant, val la pena dir-ho, eh? O sigui, de la mateixa manera, doncs, que hi ha coses que no funcionen, però amb això no és una cosa que s'arregli un dia, però que és la primera vegada que s'han fet reunions al districte, el cas que han dit del barri gòtic, només parlant de soroll, això no havia passat mai. És a dir, que hi ha un interès, almenys per l'Ajuntament, i haig de dir que per la Mercè, jo des del meu carrer, que no està a la plaça Catalunya, sentia, no podia dormir, sentia la música, i llavors vaig... per suposat, vaig anar a veure com ho podia solucionar, Guàrdia Urbana, etcètera, etcètera, i l'any següent ja hi havia la Guàrdia Urbana, vaig trucar i vam fer baixar el volum i vam poder dormir. O sigui que I després una cosa que no fem els catalans és aquesta idea d'aguantar i suportar el soroll. No, senyors, no aguantin el soroll, no el suportin. Facin el favor de queixar-se. Aquest, ja se sap què hi farem. No, perquè la Guàrdia Urbana, vull dir, jo els felicito perquè fan una feina increïble, de veritat.
Molt bé. Jordi, li vols comentar alguna cosa després de les floretes?
Sí, he de matisar això que acaba de comentar. Evidentment, l'alcaldessa està sensible en aquest tema i sí que està fent un esforç, però clar, jo porto 35 anys, jo no sé quants anys porta la seva Carme participant dels plenaris de l'Ajuntament o de la Ciutat Vella. Jo el 86 ja hi era, jo treballant com a guardiola de la Ciutat Vella, i li puc dir que el problema del soroll l'han enfrontat i s'ha parlat i s'ha intentat solucionar la majoria de partits que han portat a... No és una defensa, És que jo estic intentant dir una situació que...
Clar, jo l'agraeixo, perquè si efectivament...
Una realitat,
i tant.
I més encertadament o menys encertadament, però s'ha intentat enfrontar part de tots els partits que han estat governant a l'Ajuntament de Barcelona. I ja he dit que jo parlo des de més de 30 anys d'experiència.
Clar que sí. Jordi Rodríguez, un plaer, de veritat, moltes gràcies.
A vostès.
I que vagi bé la nit, molt amable. És el portaveu del sindicat Sapol de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Carme, et deia, ja no és una molèstia, és una malaltia.
És que jo fa anys que se'm va ocórrer, però ara ja es diu. El soroll no molesta, perjudica a la salut. Perjudica la salut fins al punt que tenim una sòcia, una nena, que de petita, jo no ho sabia, de bebè no se li havia estructurat el quadre de la son, que s'estructura quan ets infant, per culpa del soroll. I ara té una malaltia crònica, una malaltia mental, que no podrà treballar de per vida. Aquesta gent que s'excusa amb sorolls i tot això, es poden pensar que la persona que estimi més a la seva vida es posi malalta o inclús es mori per culpa del soroll?
Hi ha qui pot pensar que potser exagera. Clar, no estem parlant tampoc d'una persona que un dia concret es veu sotmès a un soroll, sinó la repetició diària d'uns decibels que estan pel damunt dels recomanats des del punt de vista mèdic. Doctor Francisco Marín, què tal? Bona tarda, doctor Marín.
Hola, bona tarda.
Gràcies per atendre'ns. El doctor és metge de família del CAP 17 de setembre del Prat del Llobregat i és autor de diversos llibres, un d'ells, per exemple, Com combatre l'insomni. Doctor Marín, està exagerant Carme Soler?
No, gens ni mica. De fet, més que la intensitat en si és la persistència, la cronicitat d'aquesta molèstia, que fins i tot amb no tants decibels pot portar a un quadre d'irritabilitat mantinguda i degenerant, finalment, doncs, un trastorn adaptatiu, una depressió, si ens enganxa amb edats adultes. Amb una nena, fins i tot podria portar a quadres, a trastorns del desenvolupament, fins i tot.
Sí, sí, exactament el que comentava la senyora Soler fa un moment. És espectacular, perquè deia ara fa un moment, una cosa és dormir, l'altra és descansar,
sí.
I és veritat que alguns ens posen... Jo caic a vegades al llit, que puc tenir la tele, em poden estar fent una festa al costat i em quedo adormit. Una altra cosa és que descansi, perquè m'imagino, doctor, que si tinc aquest volum al costat, per molt que jo m'hagi quedat adormit, estic sent víctima del soroll igual, no?
Sí. El descans profund requereix d'un ambient agradable quan la temperatura i, sobretot, que no hi hagi sorolls que el puguin destorbar o que puguin alterar l'evolució normal de cadascuna de les fases de la son.
Yeah.
O sigui que tan important és la temperatura externa, el fet d'haver menjat adequadament, de no excedir-nos a l'hora abans d'estirar-nos, a l'hora de sopar, com això, que l'ambient sigui lliure de soroll, lliure de moviment, també, per tal d'aconseguir un descans saludable.
Clar. Doctor Marín, li agraeixo que hagi estat amb nosaltres. Molt amable.
Nosaltres tenim... en l'associació una doctora també, i jo m'hi he apuntat les malalties que poden venir del soroll que la gent potser no ho sap. Malalties mentals, gàstriques, infarts, accelera el càncer, afecta el cervell, crea fòbies. Hi ha una malaltia que és la distònia neurogenerativa crònica, que ja no, aquesta persona ja no pot treballar, provoca estrès, com ha dit molt bé el doctor, agotament, alternacions psicosomàtiques, desestabilitza trastorns de la conducta. O sigui que hi ha nens que a l'escola potser tenen trastorn de la conducta i és perquè aquest nen no descansa encara que dormi. Insuficiència cardíaca, trauma acústica, que és la lesió auditiva que no es pot recuperar ja.
Sí, que poden passar, o sigui, moltes coses, vaja.
Imagina la quantitat de problemes que hi ha mèdics.
Anem, no?, a fer una cosa. Anem a, no sé si a un balcó, però en qualsevol cas sigui a una casa o a una finestra on normalment tenen molt soroll. Hem escollit un indret de Barcelona que, efectivament, els que el coneixem sabem que allà s'hi concentren moltes persones, i en diverses terrasses, i amb molts nanos jugant a la tarda allà, i està bé que juguin els nanos, faltaria més, eh? Però és veritat que també, quan arriba la nit, doncs allà hi ha molta gent. Estic parlant de la plaça Vila de Gràcia, a Gràcia, com coneixes molt bé, Carme. Sí. Allà tenim la Núria Ros. Hola, Núria.
Què tal, Toni? Bona tarda.
Explica'ns una mica, quin és l'ambient que hi ha, què és el que veus, on estàs?
Doncs ara justament estem en un bar davant d'aquí, la plaça de Vila de Gràcia, que és on viu l'Edi, que m'acompanya ara aquí. És un noi que té 32 anys i que m'explicava ja, estaven comentant ara, que ja està patint per el soroll d'aquesta primera nit de Festes de la Mercè. No és així, Edi?
Sí, perquè resulta que ara, com ja hem viscut les Festes de Gràcia, van ser bastant durilles. Encara que les festes estaven restringides fins a les 12:30, una, tot i així sempre hi ha hagut, pues, remanents, no?, que s'han anat quedant a la plaça. I llavors, ara mateix, pues, segurament serà igual.
I heu trucat mai vosaltres com a veïns? Perquè, Toni, ells viuen justament al balcó, els hi dona vistes a la plaça del centre, Vila de Gràcia, i són tres que viuen en un pis. I li preguntava si mai heu trucat a la Guàrdia Urbana o teniu veïns que us han alertat. Hem de trucar a la Guàrdia Urbana perquè no es pot dormir, no es pot descansar bé.
Bueno, nosaltres personalment no, però sí que ens hem assomat algun cop al balcó i sí que hem vist la Guàrdia Urbana per aquí rondant, però sí que realment, bueno, fan la volta de reconeixement, donen el toc, però la gent segueix, o sigui que tampoc és que sigui algú que ajudi gaire.
I també és veritat que l'Edi té 32 anys, per tant, ets jove, podem dir que ets jove. Tu has estat mai a l'altra banda? És a dir, t'han hagut d'avisar per fer massa soroll, per exemple, en aquest pis de Vila de Gràcia?
Bueno, òbviament, fer els meus botellons en el seu temps i tal, però sempre mirant de respectar el veïnat, no?, perquè, bueno, la gent ha de descansar i et poses, empatitzes amb els veïns. Però, bueno, ara mateix també la cosa és complicada, la gent està com... ha estat molt tancada molt de temps i, bueno, és difícil, pues, controlar-se, entenc.
Clar, perquè és el que parlàvem abans, que, tot i les restriccions, Gràcia sempre ha estat un epicentre de botellots i d'ambient. Quina creus que és la solució a partir d'ara per poder descansar tranquils o perquè no hi hagi tanta aglomeració de gent en aquesta plaça?
Bueno, aviam, això és difícil, no? Al cap i al fi és una plaça que ve molta gent i ja per... ha estat així de sempre, no? El que pot ajudar ara, bueno, és que torni una mica a la normalitat perquè la gent pugui tornar als bars, pugui tornar a les discoteques i, bueno, deixis els carrers una mica més en pau.
És interessant, eh? És interessant, deia Núria, aquest debat de si, efectivament, amb la reapertura dels bars i discoteques desapareixerà el botellat dels nostres carrers, no? Però ells, concretament, es plantegen arribar a marxar d'aquest pis per conseqüència del soroll o no?
Em pregunta si vosaltres us heu plantejat marxar d'aquesta zona, Vila de Gràcia, per evitar el soroll en algun moment, algun company de pis o tu en concret.
Tampoc hem arribat a aquest extrem, la veritat. Sí que és veritat que hi ha dies que són molt... les festes i tot això és... bueno, pues, és difícil, no?, estar aquí, dormir i tal, però, bueno, en general, el dia a dia, pues, bueno, ens hem acostumat també.
Núria, perdona, no, digues, i digue'm, després et faig una pregunta a tu. No, pregunta.
Recordes alguna nit en concret que no hagis pogut dormir o que no hagis pogut descansar?
Bueno, ara a les Festes de Gràcia, com t'he dit, per sort he anat fins a les 12:30 i tal, però, clar, eren entre setmana, nosaltres treballem entre setmana i ens aixequem aviat. Aleshores, pues, fins que no acabava no hem pogut adormir perquè fèiem molt de soroll, teníem els altaveus de cara al balcó. Llavors, sí que és veritat que ha costat molt dormir.
Et volia preguntar, Núria, on estàs exactament?
estem justament a un bar d'aquí Vila de Gràcia i a darrere, a la nostra esquena, tenim el pis de l'Edi. La terrassa del pis de l'Edi, però no hem pogut accedir a la terrassa perquè justament el seu company de pis no hi és.
No, però ho deia simplement dir, home, com tot aquest soroll que estem rebent perfectament sigui el soroll que tenen a casa, aleshores sí que no ho entenc, però és tremendo. Escolteu-me, gràcies, de veritat, Núria, gràcies també a l'Edi per haver-se apropat als micròfons de Ràdio Estel. I vine cap aquí, que tenim feina. Moltes gràcies,
perfecte.
Núria. Fins
gràcies,
aquí una estona.
Tant,
bona
ara.
Tarda. Adéu. Ara són 6:15. Estem fins a les 6. En el Tot anirà bé, de Ràdio Estel. És difícil, aquesta lluita, Carme?
Com totes les lluites, s'ha de començar i anar seguint. També era difícil la lluita del fum del tabac, i ara s'ha aconseguit. O sigui, jo penso que en relació al fum del tabac, i mai, sempre dic que no estic en contra de la gent que fuma. Al revés, hasta em sembla sensual, vull dir, no. Però és el mateix, no se sabia, és que el soroll no es pot tocar ni es pot veure, i llavors per això costa més. Però jo estic molt contenta, hi han 5 persones a la presó perquè han emmalaltit en una comunitat. Judicialment, ara a Catalunya hi ha 5 persones a la presó. Jo no vull que la gent vagi a la presó, però si la gent no fa el que ha de fer... I després hi ha una altra cosa que aquí no s'ha dit, que és important, que seria les normatives municipals. Ara hi és un dret fonamental, i per això hi ha aquestes persones a la presó. I les normatives municipals s'han de fer complir pel mateix municipi.
Yeah.
I a vegades el mateix municipi incompleix les seves pròpies normatives, perquè hi ha unes normatives que deixen fer soroll a la nit tant, al dia tal, 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 i ells sobrepassen, etc. O sigui que tot és qüestió d'anar treballant. Jo estic contenta perquè es va, i m'agradaria més adelantar, hi ha una altra cosa, una solució que un altre dia en podeu parlar. La gent necessita els botellons, perquè són? Perquè la joventut, la gent necessita relació social. I llavors la manera que tenen de relació social és ajuntar-se. Hi ha un poble, que no et diré el nom, de Catalunya, que tenia problemes en el poble. I el capellà del poble se li va ocórrer en el local, a fer un local social on els joves del poble i d'altres pobles podien anar, podien jugar ping-pong, tenien una d'això de begudes no alcohòliques, o sigui, tenien cervesa 00, però havia si... Tenien una televisió, si volien veure un programa de televisió podien veure una pel·lícula, tenien una taula de ping-pong, tenien jocs de parxís, o sigui, on la gent que necessita. I jo vaig proposar, ja no sé on va ser, per la ràdio, un dia que vaig intervenir, i vaig fer aquesta proposta a qualsevol lloc social, a qualsevol poliesportiu, per exemple, un lloc que no es faci servir, de fer això. Llavors, la gent deixarà de fer botellons i anirà a un local on te fa el que vol fer, la relació social que necessiten.
Tu havies fet botellón alguna vegada?
No, jo a la meva generació no existia el botellón. No existia. No.
Però s'ho passen bé, eh?
No, és que és la necessitat de relació social. És
clar.
Que jo estic d'acord que tinguin un estat de relació social. Ara, no cal, o sigui... Com ho poden fer? Aquest, per exemple, aquest capellà ho va solucionar.
Uh-huh.
i la gent encantada de la vida.
Aniràs de festa major o no?
No, justament pel soroll.
Pel soroll?
Perquè, sí, perquè no vull estar... O sigui,
m'aniré... Cantant de soroll.
No, sí, en principi no vaig de festa major.
Està molt bé. Carme, gràcies per venir avui al programa.
Gràcies a vosaltres per parlar-ne, que és important.
I seguirem parlant, lògicament.
Estupendo,
molt amable.
Estupendo.
La Carme Soler és la presidenta de l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica. Ara passen 3 minuts de 6:15. I ja saben que els dijous, ens dediquem a obrir la taula de serveis. I avui a la nostra taula de serveis rebem a agents dels Mossos d'Esquadra, que saben que últimament s'han queixat molt de que no se'ls feia el cas suficient, que estaven tenint problemes justament a l'hora d'intervenir en alguns botellots, que s'havien d'enfrontar a situacions molt complicades. En fi, que anem a parlar aquí al Tot anirà bé, a Ràdio Estel. De seguida. Fins ara.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda, Punt i Seguit. T'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts. Punt i Seguit. Cada tarda, amb Diana Silva.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta tardor pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix a tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. A CaixaForum estrenem temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tatú, Magritte. Fins a 40 exposicions que podràs gaudir per tot el territori i en els nostres nous centres. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura. Descobreixo a caixaforum.org.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Ana.
A Marquitos le hace mucha ilusión lo del tren. Pero a mí lo que me hace ilusión es el descuento.
¡Viva el tren!
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora las familias tienen un 40% de descuento para los niños sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins.
El nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els...
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet, no. A les 8 començarem puntuals, coses de la ràdio.
Camins.
Els vespres a Ràdio Estel.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Ens fem grans, està pensant. O sigui, m'he quedat completament tocat de quan hem fet l'agenda de les activitats de la Mercè i de tothom coneixia la Maria del Mar Bonet. És horrorós com passa el temps, no? En fi... És el que toca, no? El que toca és sortir, divertir-se, sigui de festa major o com sigui, i efectivament intentar, doncs, en la mesura del possible, no molestar els altres, com ara mateix reclamava en aquest programa la presidenta de l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica, la Carme Soler. Però és veritat que això també... es fa a vegades incompatible amb el que passa a diari, i ara no ens inventarem l'actualitat. No hem vist les queixes de molts veïns, per una banda, les queixes dels propis sindicats de la policia dient que no podia ser, que s'havien d'enfrontar, i s'ha d'entendre, a gent on hi ha molta gent, un gran nombre de persones, en alguns casos també persones que han begut i que, o que han pres altre tipus de substàncies, i no estic criminalitzant un col·lectiu, eh? Estic dient que hi ha gent que fa això dins aquell col·lectiu, i això provoca, m'imagino, respostes que són bastant més complicades. No és per això que avui hem volgut convidar a tres membres de tres sindicats diferents dels Mossos d'Esquadra, que n'hi ha més, perquè abans, ara no ho sé, però abans hi havia cinc. No sé, Anna, Imma Viudes, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Continueu sent cinc sindicats?
Som uns quants més.
Encara més?
Cada cop som més, sí.
Deu ser perquè s'incrementa el nombre d'agents dels Mossos d'Esquadra, no?
O les mirades, o les diverses mirades que pot haver dins el cos, també.
No sé si, de tota manera, en aquest cas hi ha diferents mirades sobre aquest problema o hi ha una coincidència en la valoració.
Em penso, i crec que en Albert estarà d'acord amb mi, amb que en aquest sentit, tant de la base com a l'últim comandament, i fins i tot amb la mirada transversal dels sindicats, de l'acció sindical, tots i totes estem d'acord amb això.
Imma Viudes és portaveu de SACEPOL, dels Mossos d'Esquadra. Albert Palacio, bona tarda, Albert.
Hola, molt bona tarda.
Albert Palacio és portaveu del sindicat USPAC, i ens acompanya per telèfon, en aquest cas, perquè fins ara he de dir que no podíem tenir tres convidats, però a partir d'avui ja podrem tenir tres convidats al programa. El Robert Mires, bona tarda, Robert.
Hola, bona tarda.
Per tant, la propera vegada et farem venir per veure'ns la cara directament. Robert Mires és coordinador del Sindicat de Policia Local i Cos dels Mossos d'Esquadra, SPL. Com és la nit d'un mosso d'esquadra quan ha d'anar a dissoldre un botelló? T'ho dic perquè aquesta nit que ve, en principi, s'ha dit que no es permetran.
Molt complicada. Jo, abans de res, discreparia només una mica amb l'Imma amb el tema que ha dit de tota la base i comandaments. Jo no crec que molts comandaments nostres estiguin preocupats o vulguin entendre el que està succeint.
Per què?
Bueno, jo em baso una mica en que els models policials s'estan perdent, vale? Estem parlant d'uns models policials que porten 30 o 40 anys obsolet, amb un model policial on es basa en l'estadística i les graelles, que amb això es basen els nostres comandaments, no amb la seguretat dels seus agents, dels seus treballadors, miren més per la seva cadira. Aquí tenim, per exemple, la nostra prefectura, que en cap moment ha sortit a defensar-nos amb totes aquestes situacions violentes que hem viscut. I llavors també està el model polític, que jo trobo que és nefast. Només busquen el seu benestar social, la seva cadira, i els importa un bleda la nostra seguretat e inclús la seguretat dels ciutadans. El teu programa diu tot anirà bé i jo penso que tot no anirà bé. Ens ve un greu, molt greu problema de seguretat ciutadana i delinqüencial molt proper, o sigui, no et parlo d'anys, sinó ens ve un greu, molt problema delinqüencial al nostre país.
Perdoneu, ara tornem al tema, però clar, m'està deixant anar tota una sèrie d'històries només començar, que em té absolutament contra, no contra les cordes, però
no,
sí,
no.
Contra els interrogants, en aquest cas, no?
Sí.
Provocat per què?
Provocat el què?
Provocat el què? Aquest moment que ve delinqüencialment tan perillós que estàs posant damunt la taula, que és el que ho provoca.
Bueno, pues jo penso que políticament, com que només volen defensar el seu interès partidista, la seva cadira, no els importa el que pugui passar amb els treballadors públics, amb els Mossos, policies locals, Guàrdia Urbana, vigilants. Avui mateix hem estat a un judici hospitalet perquè van intentar clavar un ganivet a dos companys, els hi van tirar dos gossos de raça perillosa a sobre, i el jutge pues deixa en llibertat aquesta persona. I la Generalitat ni es persona com a acusació. Llavors, veritablement, estem en un moment molt, molt greu.
Vols fer algun comentari? Dic, perquè com ha estat una resposta al que deies, Imma, no sé si voldries fer algun comentari.
Anem per parts.
Vinga.
En primer lloc, com veníem a parlar del fenomen dels botellots i les repercussions socials i pel que fa a l'àmbit de la seguretat s'han traslladat, el que volia dir és que els comandaments, per exemple, de les policies locals de Catalunya, SICPOL, el sindicat majoritari, va fer un comunicat públic on feia palesa també el seu malestar en consonància amb el que diu la base de Mossos. Haurien de preguntar-li, si és cert, a la cúpula de Mossos, què en pensa d'això. El conseller, al Consell de Policia que vam tenir aquest dilluns, li vam preguntar, li vam interpel·lar directament pels fets de Tiana. Tiana, recordarem que va haver un incident on les policies locals van haver de sortir corrent, un incident molt lleig, on es va la policia corrent, i sí que és cert que s'està investigant, prefectura va dir que s'estava investigant, etc. Aquí hi ha un problema de fons, i crec que és el tema del que hauríem de parlar avui per no sortir-nos d'aquest teix de debat, no? I és que un fenomen social com és el botellot, que ja existia fa 2-3 anys, i que sempre hem conviscut amb ell amb una certa normalitat, tot i que el botellot, ja ho sabem, que està prohibit, però, bueno, fins ara no és un delicte, per tant, hem anat convivint, millor o pitjor, ha hagut un canvi de fenomen social que el que passa és que es trasllada amb una certa agressivitat cap a la policia, una certa no, una agressivitat total cap a la policia, no? I ens hem de preguntar què està passant. Per què s'ha deslegitimat l'acció policial o el respecte cap als agents de l'autoritat? Jo crec que aquest és l'eix de debat que hem de tenir en aquest programa. Què està passant ara mateix?
I deixa'm preguntar-te, a tu la intenció, l'experiència, la visió del carrer dia a dia, què et diu en aquest sentit?
Aquí tothom està assenyalant la Covid com el problema que aquests nois, noies, i no tant nois, no, vull dir que no és només un problema que s'ha d'extrapolar, no és només el jovent, no estigmatitzem en aquest programa el jovent, eh?
No, de cap manera.
Però sí que és cert que, bueno, les imatges que veiem són gent jove, bla, bla. No, per què estan tots i totes, acabem veient aquestes imatges, agredint els policies, no? Això és un problema que ve de llarg, que és que s'ha deslegitimat, com dic, a la policia. Per què? Perquè certs sectors polítics, socials, doncs han situat a la policia com el problema i no com a la solució. Hem hagut d'aguantar molta fiscalització cap a la policia, no?, durant molts anys, i se'ns ha situat com a un problema. Llavors, els joves ens veuen, o no tan joves, no?, d'alguna manera ens veuen com els causants del problema. Per tant, el que estem veient són imatges de gent jove que està al carrer agredint-nos, i també tenim la laxitud política que, d'alguna manera, no, com diu el meu company, no condemna aquestes agressions cap a policies amb la rotunditat que hauria de condemnar. Sabem que no s'estan realitzant acusacions particulars quan no hi ha lesions visibles, etc. Tot això, no? O veiem, per exemple, diem-ho clar i català, no? Actors com la CUP, que surten a mitjans de comunicació dient que nosaltres som els que provoquem la violència, no? Que som els responsables dels desnonaments, etc. Tot això genera una imatge de la policia esbiaixada que no es correspon amb la realitat i que es tradueix amb aquestes accions de violència.
Robert Mires, què li sembla?
Bueno, aquí ells són companys de Mossos i jo estic a la policia local. Uh-huh. Que ells tenen un avantatge que nosaltres no tenim moltes policies locals petites, que és que tenen patrulles, sempre són dos de servei, hi ha més patrulles de recolzament, amb un top d'emissora tenen totes les patrulles al carrer o totes les que hi hagi a la zona, però nosaltres a la policia local... bueno, primer tinc que dir que comparteixo el que diuen del nivell policial que està obsolet, eh? Ha dit el company Albert, està uh-huh. totalment obsolet. Després que el tema polític, bueno, desautoritzen a la policia constantment i no tenen recolzament de cap mena. Algun ajuntament, parlo de policia local, ajuntament sí que hi ha alcaldes, regidors que sí que recolzen a la policia local en algunes actuacions, però moltes no. En pobles petits o mitjanets, sobretot petits, alcaldes amb una clara... com ho diria, una clara, un clar despreci a la vida dels seus treballadors, mm-hmm. deixant a persones soles, de patrulla, desarmades, i en molts casos, agents interins, que no tenen el curs bàsic de la policia de la policia de Catalunya, van desarmats i estan sols al carrer. I suposo que els companys que patrullen al carrer sabran el que estic parlant. Si patrullen zones que hi ha policies petites. I això és impossible mantenir un control efectiu i real d'una població, ajudar a la gent, donar un suport en cas d'una emergència, és impossible. I tens que demanar recolzament, tens que esperar que vingui una patrulla d'una altra població, o Mossos d'Esquadra si en aquest moment tenen. El tema és complicat. El tema és complicat.
Nosaltres només portem 9 programes. Vull dir, acabem d'arribar. Amb la qual cosa encara no hem tingut temps de parlar amb tota la gent amb la que volem parlar. Bé, no arribarà mai aquest dia, perquè seguirem volent parlar una i mil vegades, d'entrada, amb el Conseller d'Interior, amb Joan Ignasi i Helena, perquè ens expliqui una mica la seva visió que té sobre tota aquesta qüestió. Ho dic perquè jo conec de fa molts anys el senyor Helena. No som amics, però el conec, vull dir, no? I sempre m'ha semblat una persona molt responsable des del punt de vista polític. Vaja, jo diria que no hi ha, crec, ni un sol polític a la vida que no vulgui fer bé les coses. Una altra cosa és que les faci bé, eh? Una altra cosa és que les faci bé. No estic defensant res, en absolut. Però sí, la curiositat per saber aquesta sensació que tenen vostès, que està quedant claríssima, d'orfandat respecte a les diferents forces polítiques i concretament del govern de Catalunya, es basa exactament en què?
A veure, sempre s'ha dit que el cos de Mossos d'Esquadra és un cos jerarquitzat, no militaritzat. Jo afegiria 100% polititzat. Val? És molt trist que mai haguem tingut un comandament polític que tingui alguna cosa a veure amb la tasca policial. Porters de discoteques, historiadors, veterinaris, director general ambientòleg... on anem?
Hi haurà hagut algú que ho haurà fet una mica bé, no?
Quan entrem en política jo penso que ja no ho fa ningú bé. O sigui, és exactament igual que els nostres comandaments. Quantes detencions han fet, quantes vegades han anat pel terra, quantes vegades els han escopit. No saben el que és treballar a la nit. Jo més d'un cop els he convidat a que vinguin a patrullar amb mi o que vinguin amb un briefing a parlar amb els agents. No ho faran. No ho faran.
Sí, Imma.
Jo recordo un director general que ara mateix és regidor de Seguretat Pública, uh-huh. és regidor de Seguretat per de Barcelona, anomenat Albert Batlle, que el primer dia que va ser nomenat director general va anar a Ciutat Vella. Primer va anar a l'enterrament d'un company del grup regional de motos, perquè jo estava en aquell enterrament, i a la nit estava patrullant per Ciutat Vella. Jo crec que sí que hem de tenir confiança. El que sí que és cert és que hem d'exigir absoluta... ja no diria neutralitat, però... se'ns ha de situar fora del debat polític. Jo crec que amb això l'Albert i jo estem absolutament d'acord.
I jo afegeixo una altra cosa, em deixa? Ho dic perquè, efectivament, ho hem vist. Vull dir, és que seria estúpid negar-ho. Vostès, amb tot el tema del procés, efectivament...
No, el procés. Jo, no, en els 25 anys que porto el cos, és així.
D'acord, jo ho deia, el procés, perquè potser és l'últim, però deixi'm dir que també amb el tema del Covid els hi ha tocat fer una cosa molt complicada, no? Amb unes ordenances que anaven canviant dia rere dia, és que ho he vist, no? Que anaven a la gent, perquè estaven obligats, eh? O sigui, perquè estaven obligats, estaven fent la seva feina, I els hi tocava donar la cara, que era una cosa molt complicada davant la ciutadania, amb unes normatives, insisteixo, que ningú no acabava de saber massa bé quines eren. No,
no, i també jo t'afegiria que tant Salut com Interior han efectuat unes mesures que sabien que no es podien dur a terme. Pels pocs efectius del carrer, pels pocs policies locals, estan desmuntant cotxes patrulles a poblacions per agafar denúncies. O sigui, al carrer no hi ha efectius, no hi ha material, no tenen res. Van les patrulles de Seguretat Ciutadana a fer d'ordre públic quan no tenen ni formació, ni material, ni experiència. Aquí a Barcelona sí que vindrà Brimo, sí que vindrà Arro, però... estem veient tot el que ha passat a Vilanova, tot el que ha passat a la Seu d'Urgell, tot el que ha passat a municipis petits, i aquí també és on ho pateixen molt les policies locals, perquè no tenen el recolzament dels Mossos.
Sense anar més lluny, a les festes de Gràcia, els companys de Seguretat Ciutadana i els companys de la unitat d'investigació que estaven treballant, realitzant hores extraordinàries, estaven, doncs, diguéssim, sense material ni formació d'ordre públic de cap mena, intentant fer desallotjaments a les places de Gràcia. Algun dia algú prendrà mal. Les imatges de Tiana són molt clares. Qui va davant, corrent d'aquestes persones que estan agredint, són companys i companyes de la policia local que no porten material d'ordre públic. Vull dir que qualsevol dia algú prendrà mal, sobretot en aquestes... ens estuvem aquestes al carrer, amb una massificació a la via pública, amb tanta quantitat de gent, 4.000, 5.000 persones, els companys sense cap tipus de material d'ordre públic, com diu el company, algun dia algú prendrà mal.
Jo afegiria que ningú podrà dir que no estan avisats. Hem de dir prou al benestar polític per sobre de la seguretat real que hi ha al carrer. O sigui, és que estan més que avisats, i llavors vindran plors, i llavors vindran enterraments, i llavors serà quan els tindrem que dir ja esteu avisats del que pot passar. O sigui, han hagut companys que han passat perill sobre la seva integritat física, i això els polítics i els nostres comandaments superiors no ho poden permetre.
Les policies locals es veuen soles, Robert?
Totalment soles. I dic una cosa, no només les policies locals, els vigilants municipals, la seguretat privada, que també dona recolzament a les forces i cossos de seguretat, també estan soles. I hi ha una piràmide invertida, és a dir, en poblacions hi ha un agent sol al carrer, possiblement interí, desarmat i sense formació, i a central hi ha un comandament, un caporal i possiblement un cap de la policia local. És a dir, hi ha 3 o 4 persones dintre de central i fora al carrer, que és on la ciutadania vol veure la patrulla, hi ha una persona sola. O, més encara, és a dir, tinc 2 persones, agafo 2 cotxes, fico una a cada cotxe i enganyo la població. És a dir, pensem que hi ha 2 patrulles, durant una patrulla de seguretat ciutadana per la població, i hi ha una persona sola a una punta del poble i una altra persona sola a l'altra punta del poble. Que no vol ficar-se en cap tipus de follon, perquè després venen els problemes. El polític et ven, el teu cap et ven, fa un informe negatiu i t'obre l'expedient, que són els companys que estem aquí, suposo, sabent del que estem parlant.
Però vostès, justament com a sindicalistes... poden tocar la porta de la negociació, m'imagino, no? Què es troben?
Correcte, sí.
Què es troben quan toquen
aquí? Amb qui?
Això m'ho haurà d'explicar, m'imagino, la conselleria.
Amb qui?
La Direcció General de Seguretat Ciutadana?
El problema que tenim és que les resolucions no es compleixen. I m'explicaré. Tenim una resolució de l'any 2013 que, amb la boca oberta, es va anunciar, perquè va ser aquella resolució, es va aprovar al Parlament, que prohibia, entre cometes, l'ús de pilotes de goma i només s'utilitzava aquest punt. Uh-huh. Aquesta resolució el que va fer és debatre sobre el model d'ordre públic a Catalunya. I aquesta resolució tenia molts punts. I el segon d'aquests punts, que no menys important que la retirada de les pilotes de goma, era que els grups parlamentaris havien de promoure l'aïllament i el rebuig de la violència urbana. Això brilla per la seva absència. I això es va aprovar el 2013. Avui dia, aquests mateixos grups parlamentaris estan tornant a proposar un debat sobre el model d'ordre públic. Nosaltres estem d'acord, estem favorables al debat sempre d'una cosa tan important com la seguretat pública, però clar, si no estem complint les resolucions anteriors, vull dir, nosaltres creiem que és fonamental que s'entengui quines són les causes de la deslegitimació del model policial.
Què vol dir que no les entenen?
El que vull dir és que hi ha grups que ja els interessa que la policia estigui constantment fiscalitzada.
Correcte.
I vull dir, parlo clar i català, parlo de la CUP, parlo d'Irídia, parlo d'altres sectors, tant socials com polítics, que ja els hi va bé que nosaltres sempre estiguem al centre de debat. I això com a institució ens fa molta, molt de mal. I això s'acaba traduint amb aquesta sensació que tenim al carrer també de que no som respectats, perquè al final tot això s'acaba traduint amb les accions que veiem al carrer.
Albert, sí.
Sí, tu deies de picar una porta de l'administració. Quina administració? L'actual d'Esquerra que ha pactat amb la CUP que no es personin per atemptats agents de l'autoritat, que no es personin per desordres públics? Hem de picar aquesta porta que per mantenir la seva cadira a la conselleria es venen per 4 vots a la CUP, que ja els està bé que hi hagi tot aquest merder i que sempre incitin a la violència, com hem vist amb imatges, amb desnonaments que es planten allà per veure tots serios i tot allà clavats, però ja si provoquen aquesta administració, hem de picar el senyor Helena, que jo no sé quina carrera policia el té.
Sigui com sigui, perdoni, són els jefes. Vull dir, si s'ha de negociar amb algú, si algú ha de poder obrir la porta de la solució, són ells. Els agradarà o no els agradarà, però...
No els interessa. El seu modus vivendi és mantenir la seva cadira. I els és igual els seus treballadors, i els és igual la seguretat dels seus treballadors i de la ciutadania.
El que jo entenc aleshores és que vostè, en aquest cas, no dic vostès, perquè ho ha dit vostè, per tant, només t'ho dic, ara no sé per què t'estic tractant de vostè, si t'estava tractant de tu. O sigui, el que tu dius és que és millor ni negociar.
No, bueno, doncs anirem als jutjats.
No, pregunto jo.
No, és que jo, clar, jo penso que no, ja s'ha intentat.
El responsable és el responsable, després t'agradarà o no, però la persona amb la que has de negociar és amb aquella que té el poder, en aquest cas.
Bueno, però aquesta persona que té el poder és la que vol la seva cadira. I per molt que tu intentis negociar el benestar dels teus propis companys, que són els seus treballadors i que tindrien que estar protegits per ells, i aquí inclueixo caps de Mossos, prefereixen el seu benestar.
Imma, comparteixes aquesta visió?
Doncs no del tot. A la primera compareixença que va fer Joan Ignasi Helena davant dels Mossos, que va ser al congrés del nostre sindicat, el primer que va dir és que ell pretenia despolititzar el cos de Mossos d'Esquadra, i jo crec que li hem de donar un marge de maniobra. Els consells de la policia ha parlat molt clarament, i a més sempre ho diu per activa i per passiva, que el que vol és precisament situar-nos fora del debat, i jo crec que li hem de donar un marge de confiança. No és així, traurem les ungles, com no pot ser d'una altra manera.
Però abans li donarà una oportunitat.
Però, evidentment, crec que hi ha elements suficients com per poder-li donar un marge de confiança.
Em queda un minut i mig de programa i no li he donat la paraula encara al Robert, per tant, ha de ser telegràfic.
Molt ràpid. Aquí, això és una de les coses que trobo jo molt, molt, molt malament, que un conseller estigui en un congrés d'un sindicat de policia.
Robert Miras, com ho acabem, això?
A veure, jo porto tota la zona del Maresme i Girona. Els ajuntaments no respecten els pactes convenis ni la normativa. La vulneren constantment. I tens que anar al final jutjat constantment. Es banyen contenciosos i després tens que demanar que facin complir el jutjat una altra vegada. Perquè, no dic sempre, però moltes vegades ho eviten complir. Llavors, la negociació arriba un moment que és quasi impossible. Perquè si no volen negociar, si no hi ha voluntat, no hi ha negociació.
Doncs quin panorama, eh? Quin panorama, quin panorama. Jo ja m'imaginava que la cosa anava que escalfadeta, però no m'imaginava aquest grau, eh?
I que, perdó, que no quedi, que no estan avisats.
Estan superavisats.
Vale. Imma Viudes, Albert Palacio, Robert Miras, moltes gràcies. Moltes gràcies de debò per estar avui amb nosaltres. I confiem en que tot anirà bé, no? Que si no, què fem? Si no, què fem? No? Si ens deixem anar per aquesta cosa, no val la pena, perquè no, s'ha de parlar i s'ha d'intentar i s'ha de tornar a arreglar.
Seguirem sent professionals.
Però és com la parella, és com els amics amb els que t'enfades, és com la vida mateixa, que bueno, si una vegada no s'aconsegueix, doncs una segona vegada. Nosaltres ho tornarem a intentar demà a partir de les 3, que acabin de passar un bon dijous i un bon inici de festa major. Gràcies, bona tarda.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda, Punt i Seguit. T'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts. Punt i Seguit. Cada tarda, amb Diana Silva. Pol Marsà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marsà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. Hey, hey, hey!
De
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins.
El nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els...
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet, no. A les 8 començarem puntuals. Coses de la ràdio.
Camins.
Els vespres a Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.